Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Avui hem tornat a veure el sol després que ahir la pluja caiguera amb intensitat durant bona part del matí i obligara a tallar, per exemple, la carretera del Verger i alguns trams de la carretera del Mar. De moment, gaudim d'estabilitat. Avui, si no passa res, si no hi ha contratemps, a la 1:30 ens acompanyaran presidentes, presidents, fallers de les tres comissions per a, podríem dir, començar a escalfar motors de cara a les festes que seran protagonistes durant la setmana que ve, o almenys durant bona part de la setmana que ve, les falles. Fins a aquest moment, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Llum verda al projecte de concentració parcel·lària del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. La Generalitat ha publicat la resolució amb la declaració d'impacte ambiental favorable d'este projecte, emesa per la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. La reordenació comprèn una superfície total de 839,9 hectàrees, de les quals 578 estan al terme de Pego. El projecte també inclou un pla d'obres i millores territorials. Des de l'Ajuntament de Pego, la regidora de Transició Ecològica trasllada que estan molt contents perquè consideren que qualsevol pas al voltant de la concentració parcel·lària és positiu, recordant que fa més de 40 anys que reclama. La conferència Retrat d'un maltractador pretén aflorar, visibilitzar i traure de la seva ocultació qui està darrere de la violència contra les dones. Un retrat que naix de l'anàlisi de 233 casos reals de violència de gènere a Dénia. La conferència, impartida per Javier Escoto, advocat i regidor de Seguretat Ciutadana, Igualtat i Diversitat a l'Ajuntament de Dénia, també té com a objectiu enfortir el paper del municipalisme i la policia local perquè es puguen plantejar polítiques públiques de seguretat urbana que contribuïsquen a neutralitzar o minimitzar la violència de gènere.
Els informatius a Radio Pego.
Ha costat de trobar, però finalment hem localitzat la publicació del passat 6 de març de la resolució de 21 de novembre de 2025 de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte de concentració parcel·lària al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Una declaració d'impacte ambiental favorable. Això suposa un pas que acosta la data en què este projecte de concentració parcel·lària siga una realitat. L'Ajuntament de Pego es mostra molt content perquè trasllada la regidora de Transició Ecològica que després de més de 40 anys de reclamacions, amb esta publicació es veurà doncs, que siga una realitat, que la gent que té terra a la Marjal puga saber on té eixes terres.
Per a nosaltres, qualsevol pas al voltant de la concentració parcel·lària estem contents, però el temps retardat és exponencial. Això, com sabeu, fa més de 40 anys que es reclama la concentració parcel·lària per un sol motiu, per a que la gent que té terra a la Marjal, en definitiva, sàpia a on té aquestes terres. Bueno, en esta publicació veurem fet realitat això. El que es publica és la declaració d'impacte ambiental, que és favorable. Aleshores ja es pot tramitar tota aquesta concentració parcel·lària i el que ens comportarà és que les persones sàpien en tinguin les seues terres. Vale, per això estem molt contents.
El perímetre comprèn una superfície total de 839 hectàrees, de les quals 578 corresponen al terme de Pego i 261 al d'Oliva. El nombre de parcel·les és de més de 2.800, moltes d'elles dedicades al conreu de l'arròs, i la quantitat de propietaris afectats és de 916. L'objectiu d'aquest projecte és passar de la distribució caòtica actual a una situació més ordenada. Recordem que la concentració parcel·lària té com a objectiu la reordenació de la propietat, adjudicant a cada propietari una superfície de la mateixa classe de cultiu i valor segons les bases de la concentració. El mecanisme per obtindre aquestes finques es realitzarà mitjançant compra o permuta d'acord amb les bases del procés. El projecte contempla concentrar les parcel·les pertanyents a la Generalitat i a l'Ajuntament de Pego en les zones de major valor ecològic i major índex de protecció, on està previst realitzar recuperació d'espècies de flora i de fauna. L'Ajuntament de Pego ha concentrat les seues terres al voltant del riu Salinar i a l'Ajuntament d'Oliva se li assignarà una parcel·la situada al costat de la parada de Sant Pere. La resolució deixa clar que el projecte de concentració parcel·lària se situa a la Marjal, sobre terrenys classificats com a sòl no urbanitzable protegits, de funcionalitat agrària. A més, assenyala que aquests terrenys operen com a zona de transició entre les zones d'interior i la costa, amb una important funció agroambiental i paisatgística, i actuen com a corredor ecològic natural. La conselleria preveu fer a l'octubre un primer repartiment de cultius, com ja vam explicar fa unes setmanes enrere, arran de el que és la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, i presentar als propietaris aquest primer repartiment de cultius que ja han rebut la notificació de la concentració parcel·lària. Però abans, en un mes o mes i mig, l'administració entregarà les parcel·les a cada propietari, segons avançava Laura Castellà.
El que més ens importa és que en un mes o en un mes i mig entregaran les parcel·les a cada propietari. Jo necessite veure això, veureu, que els propietaris tinguin la seva escritura, que és el que més necessitem. Les millores també, però que les persones tinguin les seues escritures és important, perquè després de 40 anys serà una realitat.
L'aigua és la base del parc natural i per això preservar-ne els ullals és un objectiu de l'Ajuntament de Pego, que s'havia fixat en el projecte de concentració parcel·lària.
Des de primer moment, a l'hora de parlar d'aquest projecte, teníem una cosa clara. Nosaltres, com a Ajuntament de Pego i com a administració, necessitàvem protegir els ullals de la Marjal. És que queden, perquè n'hi ha molts que són privats, però quan vam veure la possibilitat de poder adquirir i ser propietaris d'aquest terreny, no n'hi havia dubte. Necessitàvem protegir els ullals perquè és fonamental des de la Marjal que es mantinguin aquests ullals. Entonces, aleshores van aconseguir que entre les tres administracions poguessin obtindre aquests territoris i protegir els ullals. Aleshores tindrem entre les tres administracions aquesta protecció. I per a nosaltres això és molt important.
El projecte de concentració parcel·lària també inclou un pla d'obres i millores territorials valorat en 1,6 milions d'euros que contempla millores en el ferm dels camins i en la recirculació d'aigua en la xarxa de canals i, en general, millora en la xarxa de drenatge, un punt en el que posava l'accent Laura Castellà.
D'altra banda, pues, el temps que transcorre entre cada acció que pren la conselleria, pues, ja veus, des de novembre és la resolució de la Direcció General d'Urbanisme i fins a març no han vist la declaració publicada. Tots sabem que fins que no es publiqui la declaració el temps corre, però no compta. Per tant, pues, hem perdut sis mesos més. S'ha de tenir en compte que han tardat també 3 anys en constituir la Junta Rectora del Parc, que és un dels organismes que hi pressionava moltíssim per a que això es portara endavant, però bueno, en resum, l'Ajuntament de Pego està content per aquesta publicació, perquè aquesta publicació comporta una sèrie de millores en el parc natural que tenim molta necessitat, com totes les tuberies que transcorren per el parc natural, que són per a nevar qualauia a tota la Marjal, que estan obsoletes, segur que tenim problemes d'acumulació d'aigua en la Marjal, i esta obra és una de les coses que van a fer. Moltes millores es comporten en esta concentració parcel·lària i esperem poder veure-les pronte.
Algunes de les millores mediambientals passen per la projecció de dos passarel·les de fusta per l'ús exclusiu de vianants i bicicletes. La primera substituirà l'antic pont que travessa el riu Racons, donant continuïtat a la via pecuària que travessa la Marjal, i la segona permetrà creuar el riu Bullent en la connexió amb l'Ullal del Burro per la parada de Sant Pere i la resta del parc. Es col·locaran també 5 observatoris d'aus en elevació en estructura de fusta. Així mateix es contempla el condicionament d'un antic magatzem com a punt d'informació del parc natural. Per habilitar-lo se substituirà la coberta de fibrociment per teula àrab i se substituiran els elements que siguin necessaris. En l'exterior es col·locaran 2 taules de pícnic, bancs, aparcabicicletes, així com arbres per a ombreig.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Retrat d'un maltractador, la conferència que aquesta vesprada impartirà a Pego Javier Escoto, advocat i regidor de Seguretat Ciutadana, Igualtat i Diversitat a l'Ajuntament de Dénia, té com a base l'estudi La municipalització de la lluita contra la violència de gènere, que conté 233 casos reals de violència de gènere que s'han seguit des de la unitat Artemis de la policia local de Dénia.
Retrat d'un maltractador és una conferència basada en l'estudi de 233 casos de violència de gènere diligenciats per la unitat Artemis de la policia local de Dénia. Per lo tant, sobre la base d'estos 233 casos, podem conèixer la tipologia i la etiologia de la violència de gènere en el municipi, podem també determinar els factors de risc de la violència de gènere i confirmar i desmentir els mitos, els estereotips i els bulos al voltant de la violència de gènere, no?
Els casos reals permeten abordar els diferents factors que es repeteixen entre els agressors en l'àmbit individual, de la relació, al si de la comunitat i en l'àmbit social. Factors que permeten dibuixar patrons i indicadors de conducta, com detalla Javier Escoto.
La pregunta seria si n'hi ha uns determinats factors de la violència de gènere, no? I abordem factors individuals, relacionals, comunitaris i socials, no? De fet, l'estudi, i veurem en aquest cas les estadístiques específiques dels agressors, coneixerem les particularitats, coneixerem el context de la parella, el context de la violència de gènere, quin tipus de violència exercís, en quina freqüència, les circumstàncies espaciotemporals o aspectes de la instrucció policial o judicial o el mateix resultat judicial, no? Tot allò, aquesta combinació de els factors, ens permetrien realment obtindre patrons i indicadors. I és el que persegueix la conferència del retrat d'un maltractador, no? Tindre un perfil, conèixer-lo, assenyalar als maltractadors, no? I la seva perillositat.
La violència masclista no sap de classes socials, d'ètnies o d'edats. És per això que no hi ha un únic perfil de maltractador. No obstant això, incideix el conferenciant que sí concorren majoritàriament una sèrie de factors que permeten plantejar una sèrie de polítiques municipals de seguretat urbana.
És cert que no n'hi ha un únic perfil, però sí que concurreixen majoritàriament una sèrie de factors que anem a desvelar durant la conferència. Evidentment, si arribem a determinar els perfils i arribem també a determinar els factors concurrents, la conferència finalment planteja una sèrie de polítiques municipals de seguretat urbana que poden aplicar qualsevol dels municipis, no? del nostre País Valencià, de la Comunitat Valenciana, no? Però sobretot la conferència el que vol és que amb l'assistència de la ciutadania i poder transmetre aquests coneixements i aquests resultats de l'estudi, augmentar la percepció social, no?
El ventall que s'obri quan es parla de violència de gènere és ampli. Va des de faltar al respecte i atemptar contra la dignitat d'una dona fins al cas més greu, que seria el del feminicidi, recorda Javier Escoto. Entremig, però, es produeix violència econòmica, violència vicària o violència digital, entre d'altres. La conferència, per tant, també vol donar ferramentes per a enfortir el paper del municipalisme i la policia local perquè es puguen plantejar polítiques públiques de seguretat urbana que contribuïsquen a, almenys, minimitzar la violència de gènere.
I majoritàriament hem arribat a normalitzar l'existència d'assassinats de dones, però entre faltar al respecte i atemptar contra la dignitat d'una dona fins al cas més greu, que seria el del feminicidi, ahí n'hi ha un ventall de la violència de gènere que té que aflorar, no? Que tenem que visibilitzar i traure de la seva ocultació. Aquestes són les preguntes que volem que es qüestione els veïns i veïnes i la ciutadania de Pego. Quals són els factors i els mites que concorreixen en la violència de gènere de Pego, com ocorreix en el cas de Dénia? Al final, el que considerem també que cal posar de rellevància i aportar és el paper del municipalisme, no? Que guanyi més protagonisme, també el de la policia local, i plantejar polítiques públiques, no? De seguretat urbana que contribueixen a neutralitzar, no? O minimitzar la violència de gènere. Així que animar a Pego a que acudisca a la conferència Retrat d'un maltractador per a conèixer i reconèixer la violència de gènere en la nostra comarca.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I recordem que finalment avui sí es plantarà esta vesprada la falla d'Obrincamí en la seva 12a edició. En principi estava prevista que es farà dimarts, però la pluja va cridar a la prudència i van decidir retardar 2 dies fins a que isquera el sol eixa planta que tindrà lloc esta vesprada. Enguany, en principi, no serà el pati central de l'espai veí, sinó en el corredor entre el segon i el tercer pavelló d'este recinte. I recordem també que ens explicaven dimarts que la temàtica d'enguany va de banda. Banda en el sentit ampli de la paraula, però sobretot en homenatge als i a les músics de l'agrupació musical de Pego i en general de tots aquells i aquelles que posen aquest esperit rítmic a les festes de Pego, com són les falles. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui no tenim avisos actius i en principi no hi ha cap activat el que resta de setmana. A més, tenim unes temperatures molt més agradables de les que hem tingut fins ara. Entre els 11 graus de mínima que hem tingut esta nit passada i els 20 de màxima, els que arribarem avui. El cel el tindrem pràcticament ras durant tota la jornada, només apareixeran intervals de núvols alts i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component sud-oest. Per a demà divendres tindrem el cel ras tot el dia i les temperatures entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent serà un poquet més fort, però estarà en els 15 km per hora de component sud-oest-sud. Serà dissabte quan podem tornar a veure la pluja n'hi ha entre un 90 i un 60% de probabilitat al llarg de la jornada de precipitacions i temperatures més baixes, 8 graus de mínima, 17 de màxima, i el vent bufarà al voltant de 25 km/h fins al migdia de component oest i baixarà un poc la intensitat, estarà en els 15 km/h per la vesprada bufant de component nord. Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 12 de març. Com sempre, moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda. Que tingueu molt bon dia. Adéu.